Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El cinema català va viure ahir la seva gran nit amb l'entrega dels Premis Gaudí, que va rubricar un any històric amb un 47% de les pel·lícules candidates rodades en llengua catalana i un rècord de públic. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. El 47, dirigida per Marcel Barrenas, van dur 7 premis, entre ells el de millor pel·lícula.
D'altra banda, el Departament de Salut de Catalunya preveu que el pic de la grip arribi dilluns o dimarts de la setmana vinent.
Actualment hi ha prop de 375 casos per cada 100.000 habitants. La conselleria preveu que aquesta xifra continuï pujant aquesta setmana i arribi als 400 casos.
En plana internacional, l'alto del foc a Gaza ha entrat en vigor després d'ajornar-se 3 hores pel retard en l'entrega del nom de les 3 primeres hostatges que han de ser alliberades per part de Hamas.
Segons l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, l'alto del foc ha entrat en vigor a 1:15 del matí, hora catalana.
En successos, un home de 61 anys va morir atropellat per un cotxe el passat vespre a l'AP7 al Vendrell, al Baix Penedès.
Amb aquesta víctima són ja 7 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va dany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
Moment ara per conèixer la previsió del temps de cara a aquest diumenge. Òscar Canal.
Continuem amb aquest temps força ennuvolat en conjunt, un dia rúfol, gris, amb aquests núvols que estan sent els grans protagonistes d'aquesta jornada de diumenge. Fins i tot amb alguns petits ruixats i plogims cap a les comarques gironines, especialment cap a punts de l'Empordà, 4 gotes. Per tant, no estem parlant de grans temporals de pluja. De cara a aquesta tarda, continuarà aquest ambient ennuvolat, també. Els núvols continuaran sent protagonistes, però ja amb força més estones de sol, especialment les comarques de Ponent, i pel general també començaran a obrir-se força més clarianes. Les temperatures màximes d'avui no experimentaran gaire canvis respecte a la jornada d'ahir. És que aquests núvols faran que el termòmetre no pugi tant, amb màximes que, per exemple, cap a punts de la costa no superaran amb prou feines als 14 graus. El vent força més encalmat i la mar que ja més calmada que no pas en jornades anteriors, amb força més menor. Això és tot, ho anirem seguint.
N'estarem pendents en esports. En futbol, el Barça no va aprofitar l'ensopegada ahir del líder, l'Atlético de Madrid, a Leganés, i va empatar 1 al camp del Getafe.
Mentre que el Girona va perdre a casa davant el Sevilla per 1-2.
En bàsquet, el Baxi Manresa jugarà la Copa. El partit entre el Baxi i el Joventut de Badalona jugat ahir va acabar en victòria local per 87-72. D'altra banda, en futbol sala, el Barça es queda sense final de la Supercopa després de caure davant el Cartagena. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El cinema català va viure ahir la seva gran nit amb l'entrega dels Premis Gaudí, que va rubricar un any històric amb un 47% de les pel·lícules candidates rodades en llengua catalana i, a més, amb un rècord de públic.
El 47, dirigida per Marcel Barrenas, van dur 7 premis, entre ells el de millor pel·lícula. Aquests van ser els reconeixements. Carme de Fez.
El 47 ha pitjat l'accelerador i s'ha enfilat cap a la zona de les pel·lícules més premiades dels Gaudí. El film de Marcel Barrenas s'ha endut 7 estatuetes, entre elles a la millor pel·lícula, a la millor actriu secundària per Clara Segura i al millor protagonista masculí per Eduard Fernández.
Gràcies al Manolo Vidal, gràcies a Torre Baró, gràcies al José Manuel, a la Desi. Ha sigut molt bonic fer aquesta pel·lícula, ha sigut preciós veure com la gent s'emocionava, ha sigut molt bonic veure com la gent et saludava pel carrer, com la gent plorava veient la pel·lícula, com la gent aplaudia a l'acabar la pel·lícula, com feia anys que no s'aplaudia.
La singular proposta de Carlos Marquès Marcet sobre l'eutanàsia amb números musicals, Paul Bocerán, ha aconseguit 4 premis Gaudí, entre ells a millor film en llengua no catalana i a la millor música original per a Maria Arnal. L'altra gran nominada, Casa en Flames, s'ha endut 3 premis, entre els quals millor actriu principal per a Emma Vilarasau en el seu primer Gaudí amb més de 40 anys de carrera.
Jo crec que me l'han donat a mi perquè hem pensat, si la Emma triga 20 anys més a fer la segona pel·li, potser que no hi serem a temps, així que donem-li ara i ja ho tenim fet. Vull agrair-li al Dani que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que ni està malalta, ni necessita que la cuidin, ni res de res, que té problemes i vida propis.
El premi a la millor direcció se l'han endut Contra pronòstic, Isaki La Cuesta i Pol Rodríguez per Segundo Premio, la recreació de la galàxia musical de los planetas. La pel·lícula ha recollit dos premis més. La gala ha estat marcadament reivindicativa. Palestina, la crisi d'habitatge i la lluita contra els abusos sexuals han estat les principals reclamacions, però també l'herència migratòria de Catalunya. Així s'expressava en el seu discurs Eduard Sola, premi a millor guió original per Casa en Flames.
Lliure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els qui van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els qui d'una forma o una altra han fet sentit inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els qui venim de baix de tot. Però no, podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí com una celebració. Si el meu avi era analfabet i jo em dedico a escriure, és perquè ha passat alguna cosa, i d'aquesta cosa se'n diu progrés.
El Gaudí d'Honor ha estat pel productor Paco Poc.
D'altra banda, obrim plana política. El govern preveu que el tramvia entre Cambrils i Vilaseca del Camp de Tarragona entri en funcionament durant el primer trimestre del 2028.
Així ho ha assegurat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assenyalat que l'executiu licitarà la setmana que ve les primeres obres i la compra de 7 vehicles, que suposarà una inversió total de 245 milions d'euros. En l'acte de presentació des de Cambrils, Illa ha defensat que el Camp de Tarragona no necessita polèmica, sinó que necessita projectes, com el tramcamp, que defensa que és un projecte vital per la prosperitat del territori i de Catalunya.
D'altra banda, abans, també aquest matí, el mateix Illa ha estat distingit com a amic de Martinell en una iniciativa de la Fundació Domenys que pretén posar en valor l'obra arquitectònica de César Martinell.
Reconeixement, per tant, del govern català al projecte per potenciar les catedrals del vi. S'ha presentat justament el primer celler modernista que va construir Rocafort de Queralt a la Conca de Barberà. L'Espluga FM Ràdio, Gerard Bosch.
Van rebre el renom de les catedrals del vi perquè eren construccions agrícoles modernistes, monumentals i recordaven els temples. Van ser un símbol del moviment cooperatiu i el Camp de Tarragona tresora encara avui en dia aquell patrimoni. César Martinell va ser un dels artífecs d'aquests grans cellers. El primer que va construir l'arquitecte vallenc va ser el de Rocafort de Queralt, que avui ha servit d'escenari per presentar la iniciativa que pretén difondre el valor d'aquestes catedrals del vi. Desplegament del govern català amb el president Salvador Illa al capdavant per presentar en societat el projecte Amics de Martinell. De fet, Illa ha estat distingit amb aquest nou segell que impulsa la Fundació Domenys. El vallenc és considerat un dels darrers deixebles de Gaudí i els seus cellers s'escampen sobretot per l'Alt Camp i la Conca de Barberà. En va construir una quarantena, així que el llegat per reivindicar a partir d'ara és ben ampli. També va ser clau en la restauració de la Seu d'Urgell, el monestir de Poblet o la Seu Vella de Lleida.
Parlàvem del tramcamp i de mobilitat al Camp de Tarragona i la plataforma Dignitat a les Vies preveu que queda encara un any aproximadament per recuperar una certa normalitat al servei ferroviari de Rodalies, especialment a les línies que afecten aquest territori del Camp de Tarragona.
Tot i que Adif anuncies dimecres que les obres del túnel de Roda de Barà finalitzaran en el termini previst i es reobrirà la circulació el 3 de març, els usuaris es mostren expectants. La portaveu de Dignitat de les Vies, Anna Gómez, deixa clar que esperen que no tan sols es torni a la normalitat prèvia, sinó que volen millores en el servei.
Nosaltres creiem que ens queda un any bo encara per recuperar una certa normalitat. El que passa que nosaltres no apostem per recuperar la normalitat, volem més. Estem passant-ho molt malament, ha sigut un tràngol a les nostres vides perquè la gent sol ser gent usuària que va treballar, que té que anar habitualment d'una a 5 vegades a la setmana. I el que volem és, no volem tornar com estàvem, volem millores. I han de canviar els xips i això ha de funcionar.
Gómez explica que la reobertura de la circulació Roda no implica que torni immediatament la normalitat. El restabliment es farà amb les obres del túnel de Roda de Barà enllestides, per això desapareixeran els viatges en bus, però continuaran els treballs a Sant Vicenç de Calders. A més, els usuaris manifesten que els problemes han arribat amb els trens, no amb els busos, per això els dubtes no s'esvaeixen.
I parlant de mobilitat, el carrer Comte Urgell de Barcelona quedarà tallat al trànsit entre Rosselló i Còrsega a partir de demà dilluns per les obres de perllongament de la línia L8 que connectarà les línies de ferrocarril del Vallès i el Baix Llobregat.
L'afectació durarà un any per la construcció del recinte del POU de la futura estació d'Hospital Clínic. El tall de trànsit en sentit muntanya comportarà desviaments de línies d'autobús i itineraris alternatius per a vehicles, segons explica l'Ajuntament de Barcelona.
El Departament de Salut de Catalunya preveu que el pic de la grip arribi dilluns o dimarts de la setmana vinent. Actualment hi ha prop de 375 casos per cada 100.000 habitants. La conselleria preveu que aquesta xifra continuï pujant aquesta setmana i arribi als 400 casos.
Els centres d'atenció primària i hospitals estan més tensionats per la situació, malgrat ja tenen plans previstos per afrontar pics epidèmics. Amb tot, insisteixen en la vacunació de la població per evitar el risc de contagi. Núria Pereira.
El cap del Vendrell registra aquests dies un notable augment de casos de grip. En aquest sentit, l'afluència de persones al centre tensiona el seu funcionament. Un augment que també s'està notant als hospitals de Sant Camil i Sant Antoni, on s'atenen una mitjana de 160 i 120 consultes diàries. Paula Fruitós és infermera del cap del Vendrell.
Però en grip insuficients i virus respiratoris, la veritat és que està sent molt alta ara mateix. En 15 dies es preveu una mica 7-10 dies al pic més alt.
A les Terres de l'Ebre, la grip ha fet tornar les mascaretes als hospitals i centres d'atenció primària. També, per minimitzar el risc de contagi, s'ha limitat a un únic acompanyament per pacient. I a l'Hospital de Palamós, aquesta setmana, s'han obert 9 llits addicionals per fer front al pic de la grip que afecta a una seixantena de pacients. El doctor Marc Pérez és director d'especialitats mèdiques i urgències a l'Hospital de Palamós.
En quant a grip també estem al llit d'allà més alt. Vull dir que estem, jo crec que estem a la cúpula. Estem gestionant aquests llits a partir d'aquesta setmana i això no ens facilita doncs, no tenir tanta gent a urgències i poder-los ingressar amb més facilitat.
A la Catalunya central, les infeccions respiratòries agudes superen lleugerament les del conjunt de Catalunya i són més altes que les de l'hivern passat, amb 1.207 casos de grip diagnosticats entre el 6 i el 12 de gener. Davant la situació, més de 3.200 farmàcies s'han adherit a la campanya de foment de la vacunació, algunes d'elles del Baix Vallès. Margarita Amador, de la farmàcia Amador de Mollet del Vallès.
No es tracta de vendre, sinó que es tracta de que la gent tingui cura i que faci el que tingui que fer per estar bé i que el resto estem bé.
Amb tot, des del cap de Sant Miquel d'Olot asseguren que el sistema està pressionat. Per això remarquen que cal ajustar aspectes de la sanitat pública i evitar desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària.
En aquest sentit, la burocràcia provoca que casos lleus de grip mateix en persones joves també s'hagin d'atendre als CAP.
La metgessa de família del cap de Sant Miquel d'Olot, Rou Sánchez, assegura que el sistema està pressionat. Remarca que en la sanitat pública hi ha aspectes que s'han de reajustar i evitar desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària. Olot FM, Natàlia Moreno.
La burocràcia també entra al sistema sanitari. Especialment durant el 2024, les notícies relacionades amb aquest aspecte afectaven el sector primari, on la pagesia reclamava menys traves administratives per realitzar la seva feina. En el cas de la salut, ara en època de grip i virus respiratoris, des del CAP es troben en situacions que es podrien evitar amb l'autogestió de les baixes, establertes ja en molts països europeus. Davant un cas de grip, una persona jove que treballa ha d'anar al centre d'atenció primària de referència a buscar la baixa, fet que no caldria si el sistema sanitari contemplés una altra via per obtenir-la. Ho detalla la metgessa de família del CAP de Sant Miquel d'Olot, Rou Sánchez.
Coses que són estructurals, que el jove que té grip i que pot quedar-se a casa perquè no té complicacions és el que necessita la baixa i el fan venir aquí per fer el paper de la baixa, no? Que dius, un grip en principi hi ha països on això està autogestionat i aquest senyor que podria no venir acaba venint.
Sánchez també diu que són desplaçaments innecessaris davant un sistema que ja està prou tensionat.
Una mica la lluita també és contra la burocràcia.
Salut recomana activament a les persones amb risc de desenvolupar complicacions greus, com ara grups de més edat o amb malalties de base, que utilitzin la mascareta de forma general quan no es pugui garantir la distància física o en espais tancats amb aglomeracions.
Parlem d'economia. Aquesta setmana alguns fons d'inversió han anunciat que deixaran d'invertir a Catalunya per la regulació del preu de lloguer. És una bona o mala notícia?
Des de l'entitat del Pla Estratègic Metropolità diuen que és una oportunitat única per fer tornar al mercat convencional un gruix important de pisos i, sobretot, convertir-los en habitatge social. Norma Lebrero.
Que marxin grans inversors i es desprenguin dels seus habitatges serà una injecció important d'oportunitats al mercat, tant de compra com de lloguer. I la clau, qui adquirirà ara aquests habitatges? L'entitat del Pla Estratègic Metropolità diu que és una oportunitat molt gran per a l'administració pública, Generalitat i governs locals, per fer compra d'habitatge i convertir-lo en protecció oficial. Luisa Pinto és tècnica del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Aquí hauria d'haver-hi doncs, una acció de l'administració que sigui contundent per ampliar i per adquirir aquests habitatges i mobilitzar-los cap a l'habitatge assequible i no permetre de nou perdre més habitatges que vagin atencionar més el mercat.
Des del 2019, la Generalitat pot fer ús del dret de tanteig i retracte i adquirir aquests habitatges provinents d'execucions hipotecàries.
Parlant d'economia, i en aquest cas ara de comerç, dimecres vinent comença a Madrid una edició de Fitur, una de les fires turístiques europees més importants. Catalunya desembarcarà en la fira amb nombroses propostes culturals i gastronòmiques per mostrar els seus punts forts davant de 150.000 professionals i més de 100.000 visitants. Aquestes seran algunes de les propostes catalanes al Fitur.
Badalona participarà per primera vegada amb un estand propi a Fitur. La intenció és projectar una marca pròpia deslligada de Barcelona, promocionar la seva imatge marítima i gastronòmica. En aquest sentit, es presentarà la Golden Cup Badalona 2025 i farà una mostra culinària amb Dragos Badea d'Espai Versàtil. Xavier García Albiol és alcalde de Badalona.
Estarà ple de pantalles, d'aquestes electròniques, no sé com es diuen, i aniran canviant d'imatge i aniran ensenyant tot el bo que és molt... que tenim a la nostra ciutat. No obeeix única i exclusivament això. La nostra presència a Fitur és una aposta, és una senyal molt clara de cap a on volem dirigir Badalona en els propers anys i cap a on estem enfocant els nostres esforços.
El Consell Comarcal de la Selva també serà present a Fitur per donar a conèixer el projecte Vescomtat de Cabrera. Hi participen els 12 municipis que comparteixen un llegat històric comú lligat a la nissaga dels Cabrera. Àngel Vázquez és tècnic de promoció del territori del Consell Comarcal de la Selva.
El fet de poder anar a Madrid, no, ens dona aquesta porta, no, d'ensenyar, de mostrar, no, tots els atractius turístics a nivell patrimonial que hi ha a la nostra comarca. Nosaltres destaquem el llegat patrimonial a nivell material i immaterial que trobem a la nostra comarca. Estem parlant d'uns 120 elements patrimonials, dels quals uns 80 serien de patrimoni material. D'això que estem parlant? Doncs ens referim a castells, ermites, cases fortes, viles emmurallades, però també a arquitectura civil, ponts, fonts, no? Tot vinculat a la família del Vescomtat de Cabrera.
Terres de Lleida, Vall d'Aran i Pirineus també formaran part de l'aparador català Fitur. Diversos esdeveniments marcaran l'oferta: al mil·lenari de Montserrat, el 50è aniversari de la Fundació Miró i els 30 anys de PortAventura seran algunes de les atraccions. I la cuina, ja que aquest any Catalunya ha estat designada regió mundial de la gastronomia.
En plana internacional, l'alto el foc a Gaza ha entrat en vigor aquest matí després d'ajornar-se 3 hores pel retard en l'entrega del nom de les 3 primeres hostatges que han de ser alliberades per part de Hamas.
El govern d'Israel ha confirmat que ha rebut la llista, que inclou els noms de 3 dones de 24, 28 i 31 anys. Així doncs, segons l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, l'alto el foc ha entrat en vigor a 1:15 del matí, hora catalana.
En tot això, el republicà Donald Trump torna demà a la Casa Blanca amb aspiracions expansionistes i proteccionistes per la primera potència mundial.
El magnat republicà de 78 anys serà investit 47è president dels Estats Units en una cerimònia de presa de possessió a Washington.
Obrim plana de successos. Un home de 61 anys va morir atropellat per un cotxe ahir dissabte al vespre a l'AP7 al Vendrell, al Baix Penedès.
L'avís del sinistre es va rebre a 8:45 al quilòmetre 220 de l'AP7, just a l'encreuament amb la C32. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va embestir la persona que va perdre la vida. Amb aquesta víctima són 7 les persones mortes en accident de trànsit en el que va dany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
D'altra banda, 5 persones van quedar intoxicades per inhalació de fum ahir dissabte a la nit en l'incendi d'una residència de gent gran a Sabadell. Els afectats van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital Parc Taulí.
L'avís del foc es va rebre sobre les 10 de la nit a la residència Sant Oleguer, situada al número 219 del carrer Calassans Duran. Les flames es concentraven en un despatx de la primera planta del geriàtric i la fumarada va obligar a evacuar diversos ancians. 9 dotacions dels bombers es van desplaçar al lloc i van poder extingir l'incendi en mitja hora.
D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys per l'agressió a un vigilant de seguretat a l'estació de metro de Poblenou. Obrim plana cultural. Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, dona avui el tret de sortida als actes de les festes de Sant Antoni Abat, una celebració que s'allargarà una setmana i que, sens dubte, és un dels moments amb més participació al municipi. Des d'Ona Codinenca, Roger Rams.
Un any més, Caldes de Montbui s'ha volcat en la celebració de les festes de Sant Antoni Abat. Avui, diumenge, des de primera hora del matí, més de 200 animals de peu rodó han desfilat pels carrers de la vila termal en els Tres Tombs, un dels Tres Tombs més multitudinaris de tot Catalunya i que ha plegat participants d'arreu del territori. La jornada encara s'allargarà fins avui a la nit, quan es tancarà amb el gran ball al casino de Caldes. El president de la Facultat de Sant Antoni Abat de Caldes, de Montbui, Jordi Canet, valorava molt positivament la participació en aquesta celebració que espera que a l'hora del ball, que es farà avui a partir de les 4 de la tarda, sigui encara més multitudinària que en anteriors edicions.
És una festa que és de tots i per tots. Amb això què vull dir? Doncs que el ball de plaça, aquest any, per exemple, hem fet l'acció d'anar a veure les escoles, explicar-los a totes les escoles. A veure, és un ball tradicional que portem molts anys, però és gratuït, és accessible per tothom i el que volem és incentivar. Som una festa amb 358 anys d'història i, com pots veure avui aquí, està molt viva, la gent molt implicada i, bé, en principi positiu, molt positiu.
Com dèiem, el punt i final d'aquesta celebració aquí a Caldes de Montbui es posarà avui a la nit amb un gran concert al Casino de Caldes, on també es festejaran amb els abanderats d'aquesta edició del 2025. La festa de Sant Antoni Abat de Caldes de Montbui fa més de 350 anys que està documentada i, per tant, es manté com una de les més vives i més antigues de tot Catalunya.
I Sant Cugat ha celebrat aquest cap de setmana les festes de Sant Antoni Abat. La Rua dels Tres Tombs ha posat punt i final a la tradició. Sergio Morales, Cugat Mèdia.
Punt final a una nova Rua dels Tres Tombs aquí a Sant Cugat del Vallès, una rua que enguany ha tingut la participació de 13 carros i una trentena de cavalls. Una cavalcada que ha generat, com sempre, moltíssima expectació. És una de les activitats més participades de la ciutat. Centenars de persones han sortit al carrer per veure el pas dels èquids i per participar també en la benedicció dels animals a càrrec de mossèn Emili. La ciutadania s'hi ha acostat amb els seus animals domèstics, gossos, gats i fins i tot lloros i algun rosegador com conills i hàmsters. Una trobada que, com sempre, no està exempta de polèmica. En aquesta ocasió, una vintena de persones, activistes pels drets dels animals, ha seguit la rua de manera silenciosa, amb cartells que demanaven acabar amb aquesta tradició que consideren que és maltractament animal. Des de la comissió organitzadora estan tranquils, asseguren que es garanteix el benestar animal de tots els cavalls que hi participen i també estan tranquils pel que futur d'aquesta trobada que confien que podrà mantenir-se molts anys.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça no va aprofitar l'ensopegada ahir del líder, l'Atlético de Madrid, a Leganés, i va empatar a 1 al camp del Getafe.
Àrab Barri va igualar la diana inicial de Koundé i l'equip suma 6 punts dels darrers 24 en Lliga.
D'altra banda, el Girona va perdre a casa davant el Sevilla.
Els de Mitchell van caure de la forma més cruel i és que l'1-2 final el va fer Luque Bacchio al minut 88. Abans havia marcat Arnau pels gironins. La derrota deixa els de Mitchell en 8a posició.
A la Lliga Femenina, el Barça va guanyar en patiment. Les blaugranes es van imposar ahir per 0-2 al camp de l'Atlètic Club.
La victòria del Barça es va concretar als darrers instants de partit, ja que el primer gol el va fer Alexia a l'últim minut del temps reglamentari. L'altre gol el va fer Vicky i Jan al descompte.
Mentre que el Llevant Badalona va empatar un davant el potent Atlètic de Madrid per esgarrapar un punt valuós.
El gol de les catalanes el va marcar Irina. Avui és el torn de l'Espanyol, que juga a les 12 del migdia al camp de la Reial Societat.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic rep a la Ponferradina a 3:45 de la tarda al Johan Cruyff.
Ahir el Nàstic va empatar al camp de la Reial Societat B. El conjunt de Ragoni es van d'un punt gràcies al gol de David Concha en el tram final. L'empat deixa el Nàstic 5è a tocar de la segona plaça.
Passem a parlar d'hoquei patins. Victòries del Manlleu i el Palau a la Champions femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaven ahir en la tercera jornada de la màxima competició continental i un gol a l'últim segon de Nara López donava la victòria a les visitants.
També el Palau de Plegamans va guanyar la pista del Fraga i empat a les aragoneses amb 6 punts al capdamunt de la classificació del grup.
D'altra banda, a l'hoquei Lliga Masculina aquest migdia s'han jugat diversos partits de la 14a jornada. Entre ells s'ha jugat un noi a Calafell. L'ha seguit en directe el company Sergi Fernández des de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia, el Noia Freixenet ha salvat un punt en la visita del Calafell al pavelló de l'Ateneu després d'una primera meitat on el Noia ha disposat d'una falta directa i d'un penal. Al Calafell ha sabut aprofitar les seves oportunitats i s'ha col·locat amb un clar marcador de 0-2 amb dianes de Sergi Mires i Jepi Selva. Ha reaccionat l'equip local a la segona part i primer Toni Salvador i després Jordi Bargalló han aconseguit la igualada. Al final, un repartiment de punts que els manté en la mateixa posició a la classificació. 7è, el Calafell, 8è, el Noia, empatats a punts.
Canviem novament d'esport, parlem ara de bàsquet. El Lleida està jugant aquest migdia, ja en el tram final falta 1 minut i 20 segons per acabar el partit davant el Gran Canària. De moment, victòria per 88-78. D'altra banda, el Baxi Manresa jugarà la Copa. El partit entre el Manresa i el Joventut de Badalona, jugat ahir, va acabar amb victòria local per 87-72 i va certificar la classificació dels Docampo per la Copa.
De retruc, el Joventut haurà d'esperar els resultats d'avui per saber si serà o no cap de sèrie. Se la juga el Barça davant el Bilbao Bàsquet a partir de les 6 amb l'obligació de guanyar per assegurar la seva presència a la Copa.
A la màxima competició femenina aquest migdia s'han jugat dos partits amb representació catalana, un d'ells el de l'Uni Girona, que ha visitat el Baxi Ferrol. Ho ha seguit en directe el company de Girona FM, en Jan Torrent. Jan, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs l'Uni Girona perd a la pista del Baxi Ferrol 72-70 en un partit que ha anat de menys a més, però no en cap moment ha pogut desplegar el seu joc. Les jugadores de Roberto Íñiguez se les ha vist esgotades després d'una setmana molt dura amb la tornada de 8 anys de l'Eurocup. A més, s'ha de sumar la baixa d'Ivana Jakukova, que fitxarà en els pròxims dies pel Milà. En els primers 20 minuts s'ha vist un equip a pista, el Baxi Ferrol, que ha aprofitat les baixes interiors de les gironines perquè la pivot Clerme li ha notat a plaer. S'ha enfilat fins als 21 punts. Del 38 al 33, en els 20 primers minuts, l'Uni Girona ha rebut un parcial de 16-0 que ha dificultat molt la remuntada. Tot i això, l'equip de Roberto Íñiguez ho ha intentat fins al xiulet final. Un triple de Sandra Guedevide, a falta de 5 minuts, ha donat una energia extra a les seves companyes per creure en la remuntada. I això ha sigut, encara que no s'ha culminat. A falta de pocs segons i amb el marcador 72-70, Minyatura ha tingut un triple per guanyar el partit, que no ha entrat, però el rebot ha caigut a les mans de Marta Canella sota cistella, que hagués significat l'empat, però la falta de temps ha fet tirar de manera precipitada i ha fallat el tir per portar el partit a la pròrroga. Final amb el 72-70, tercera derrota de l'Uni Girona en la Lliga Femenina Endesa, i el pròxim partit serà Fontejau el diumenge 26 de la tarda contra el Guernica, el que serà el retorn d'Irati Txarri a Fontejau.
Gràcies, Jan. Això és tot. Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a
Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Doesn't matter, writing down a brand new chapter, where there's only love, never anger.
23.
Notícies en xarxa cap de setmana. Amb Adrià Tella.
Comencem repassant les principals notícies de la jornada. El cinema català va viure ahir la seva gran nit amb l'entrega dels Premis Gaudí, que va rubricar un any històric amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en llengua catalana, a més d'un rècord de públic. Guillem Camps, bon dia.
Bon dia, Adrià. El 47, dirigida per Marcel Barrenes, va endur 7 premis, entre ells el de millor pel·lícula.
D'altra banda, el govern preveu que el tramvia entre Cambrils i Vilaseca al Camp de Tarragona, el Tramcamp, entri en funcionament durant el primer trimestre del 2028.
Així ho ha assegurat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Cambrils, assenyalant que l'executiu licitarà la setmana que ve les primeres obres i la compra de 7 vehicles.
D'altra banda, el Departament de Salut de Catalunya preveu que el pic de la grip arribi dilluns o dimarts de la setmana vinent.
Actualment hi ha prop de 375 casos per cada 100.000 habitants. La conselleria preveu que aquesta xifra continuï pujant aquesta setmana i arribi als 400 casos.
En plana internacional, l'alto el foc a Gaza ha entrat en vigor després d'ajornar-se 3 hores pel retard en l'entrega del nom de les 3 primeres hostatges que han de ser alliberades per part de Hamas.
Segons l'oficina del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, l'alto el foc ha entrat en vigor a un quart d'11 del matí, hora catalana.
Moment per conèixer la previsió del temps per aquest diumenge. Força tranquil, Òscar Canal.
Continuem amb aquest temps força ennuvolat en conjunt, un dia rúfol, gris, amb aquests núvols que estan sent els grans protagonistes d'aquesta jornada de diumenge, fins i tot amb alguns petits ruixats i plosims cap a les comarques gironines, especialment cap a punts de l'Empordà, 4 gotes, per tant no estem parlant de grans temporals de pluja. De cara a aquesta tarda, continuarà aquest ambient ennuvolat, també els núvols continuaran sent protagonistes, però ja amb força més estones de sol, especialment cap a punts del sud de Catalunya, les comarques de l'Ebre i les comarques de Ponent, i pel general temperatures màximes d'avui no experimentaran gaire canvis respecte a la jornada d'ahir. És que aquests núvols faran que el termòmetre no pugi tant, amb màximes que, per exemple, cap a punts de la costa no superaran amb prou feines als 14 graus. El vent força més encalmat i la mar que ja més calmada que no pas en jornades anteriors, amb força més maror. Això és tot, ho anirem seguint.
N'estarem pendents en esports. En futbol, el Barça no va aprofitar l'ensopegada ahir del líder, l'Atlético de Madrid, a Leganés, i va empatar a 1 al camp del Getafe.
Mentre que el Girona va perdre casa davant el Sevilla per 1-2.
El Baxi Manresa jugarà la Copa. El partit entre el Manresa i el Joventut de Badalona, jugat ahir, va acabar amb victòria local per 87-72. De retruc, el Badalona haurà d'esperar els resultats d'avui per saber si serà o no cap de sèrie. Entre ells, se la juga el Barça davant el Bilbao Bàsquet. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Guillem Camps i jo mateix, Adrià Tella. El cinema català va viure ahir la seva gran nit amb l'entrega dels Premis Gaudí, que va rubricar un any històric, amb un 47% de pel·lícules candidates rodades en català i un rècord de públic.
El 47, dirigida per Marcel Barrenes, van dur 7 premis, entre ells el de millor pel·lícula. Aquests van ser els reconeixements. Carme de Fez.
El 47 ha pitjat l'accelerador i s'ha enfilat cap a la zona de les pel·lícules més premiades dels Gaudí. El film de Marcel Barrenes s'ha endut 7 estatuetes, entre elles a la millor pel·lícula, a la millor actriu secundària per Clara Segura i al millor protagonista masculí per Eduard Fernández.
Gràcies al Manolo Vidal, gràcies a Torre Baró, gràcies al José Manuel, a la Desi. Ha sigut molt bonic fer aquesta pel·lícula, ha sigut preciós veure com la gent s'emocionava, ha sigut molt bonic veure com la gent et saludava pel carrer, com la gent plorava veient la pel·lícula, com la gent aplaudia a l'acabar la pel·lícula, com feia anys que no s'aplaudia.
La singular proposta de Carlos Marquès Marcet sobre l'eutanàsia amb números musicals, Polvo Seran, ha aconseguit 4 premis Gaudí, entre ells a millor film en llengua no catalana i a la millor música original per a Maria Arnal. L'altra gran nominada, Casa en Flames, s'ha endut 3 premis, entre els quals millor actriu principal per a Emma Vilarasau en el seu primer Gaudí en més de 40 anys de carrera.
Jo crec que me l'han donat a mi perquè hem pensat, si la Emma triga 20 anys més a fer la segona pel·li, potser que no hi serem a temps, així que donem-li ara i ja ho tenim fet. Vull agrair-li al Dani que hagi donat protagonisme a una dona de més de 60 anys que ni està malalta, ni necessita que la cuidin, ni res de res, que té problemes i vida propis.
El premi a la millor direcció se l'han endut Contra pronòstic, Isaki La Cuesta i Pol Rodríguez per Segundo Premio, la recreació de la galàxia musical de los planetas. La pel·lícula ha recollit dos premis més. La gala ha estat marcadament reivindicativa. Palestina, la crisi d'habitatge i la lluita contra els abusos sexuals han estat les principals reclamacions, però també l'herència migratòria de Catalunya. Així s'expressava en el seu discurs Eduard Sola, premi a millor guió original per Casa en Flames.
Lliure. Podia entendre aquest Gaudí com una venjança contra tots els qui van enganyar el meu avi aprofitant-se de les seves mancances culturals. Una venjança contra tots els qui d'una forma o una altra han fet sentit inferiors als meus avis, als meus pares i als meus tiets. Una venjança per totes aquestes mirades de superioritat que en tres generacions hem hagut d'empassar els que venim de baix de tot. Però no, podria entendre-la així, però no ho faré. Deixeu-me entendre aquest Gaudí com una celebració. Si el meu avi era analfabet i jo em dedico a escriure, és perquè ha passat alguna cosa, i d'aquesta cosa se'n diu progrés.
El Gaudí d'Honor ha estat pel productor Paco Poc.
Obrim plana política per parlar de mobilitat. El govern preveu que el tramvia entre Cambrils i Vilaseca del Camp de Tarragona entri en funcionament durant el primer trimestre del 2028.
Així ho ha assegurat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha assenyalat que l'executiu licitarà la setmana que ve les primeres obres i la compra de 7 vehicles, que suposarà una inversió total de 245 milions d'euros. Ràdio Cambrils, Adrià Muñoz.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat avui des de Cambrils que el tramvia del Camp de Tarragona començarà a funcionar durant el primer trimestre del 2028. Envoltat d'alcaldes del territori i d'altres personalitats, Illa ha estat el protagonista d'un acte que ha servit per escenificar l'empenta definitiva al tramvia, que passa a ser una realitat. En el seu Parlament, Illa ha destacat que és un projecte de consens perquè s'ha treballat de manera conjunta amb els alcaldes dels municipis afectats.
La prova del nou, perquè les coses es fan d'aquesta manera, és que els alcaldes expressin la seva satisfacció per la manera de treballar.
La setmana vinent ja començaran les licitacions tant de les obres com dels tramvies. Aquesta primera fase del tramvia de Tarragona unirà Cambrils, Salou i Vilaseca. La via tindrà 14 quilòmetres i hi haurà 14 parades.
Seguim parlant de mobilitat. La plataforma Dignitat a les Vies preveu que queda encara un any aproximadament per recuperar una certa normalitat al servei ferroviari de Rodalies, especialment precisament en les línies que afecten el Camp de Tarragona.
Tot i que Adif anuncies dimecres que les obres del túnel de Roda de Barà finalitzaran en el termini previst i es reobrirà la circulació el 3 de març, els usuaris es mostren expectants. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, deixa clar que esperen que no tan sols es torni a la normalitat prèvia, sinó que volen millores en el servei.
Nosaltres creiem que ens queda un any bo encara per recuperar una certa normalitat. El que passa que nosaltres no apostem per recuperar la normalitat, volem més. Estem passant-ho molt malament, ha sigut un tràngol a les nostres vides perquè la gent sol ser gent usuària que va treballar, que té que anar habitualment d'una a hasta 5 vegades a la setmana. I el que volem és, no volem tornar com estàvem, volem millores. I han de canviar el xip si això ha de funcionar.
Gómez explica que la reobertura de la circulació a Roda no implica que torni immediatament la normalitat. El restabliment es farà amb les obres del túnel de Roda de Barà enllestides, per això desapareixeran els viatges en bus, però continuaran els treballs a Sant Vicenç de Calders. A més, els usuaris manifesten que els problemes han arribat amb els trens, no amb els busos. Per això els dubtes no s'esvaeixen.
Un darrer punt, el carrer Comte Urgell de Barcelona quedarà tallat al trànsit entre Rosselló i Còrsega a partir de demà dilluns per les obres de perllongament de la línia L8 que connectarà les línies de ferrocarril del Vallès i el Baix Llobregat.
L'afectació durarà un any per la construcció del recinte del POU de la futura estació d'Hospital Clínic. El tall de trànsit en sentit muntanya comportarà desviaments de línies d'autobús i itineraris alternatius pels vehicles, segons explica l'Ajuntament de Barcelona.
El Departament de Salut de Catalunya preveu que el pic de la grip arribi dilluns o dimarts de la setmana vinent. Actualment hi ha prop de 375 casos per cada 100.000 habitants. La Conselleria preveu que aquesta xifra continuï pujant aquesta setmana i arribi als 400 casos.
Els centres d'atenció primària i hospitals estan més tensionats per la situació, malgrat ja tenen plans previstos per afrontar pics epidèmics. Amb tot, insisteixen en la vacunació de la població per evitar el risc de contagi. Núria Parera.
El cap del Vendrell registra aquests dies un notable augment de casos de grip. En aquest sentit, l'afluència de persones al centre tensiona el seu funcionament. Un augment que també s'està notant als hospitals de Sant Camil i Sant Antoni, on s'atenen una mitjana de 160 i 120 consultes diàries. Paula Fruitós és infermera del cap del Vendrell.
Però amb grip, insuficients i virus respiratoris, la veritat és que està sent molt alta ara mateix. En 15 dies es preveu una mica 7-10 dies al pic més alt.
A les Terres de l'Ebre, la grip ha fet tornar les mascaretes als hospitals i centres d'atenció primària. També, per minimitzar el risc de contagi, s'ha limitat a un únic acompanyament per pacient. I a l'Hospital de Palamós, aquesta setmana, s'han obert 9 llits addicionals per fer front al pic de la grip que afecta a una seixantena de pacients. El doctor Marc Pérez és director d'especialitats mèdiques i urgències a l'Hospital de Palamós.
En quant a grip també estem al llit d'allà més alt. Vull dir que estem, jo crec que estem a la cúpula, estem gestionant aquests llits a partir d'aquesta setmana i això ens facilita doncs, no tenir tanta gent a urgències i poder-los ingressar amb més facilitat.
A la Catalunya central, les infeccions respiratòries agudes superen lleugerament les del conjunt de Catalunya i són més altes que les de l'hivern passat, amb 1.207 casos de grip diagnosticats entre el 6 i el 12 de gener. Davant la situació, més de 3.200 farmàcies s'han adherit a la campanya de foment de la vacunació, algunes d'elles del Baix Vallès. Margarita Amador, de la farmàcia Amador de Mollet del Vallès.
No es tracta de vendre, sinó que es tracta de que la gent tingui cura i que faci el que tingui que fer per estar bé i que el resto estem bé.
Amb tot, des del cap de Sant Miquel d'Olot asseguren que el sistema està pressionat. Per això remarquen que cal ajustar aspectes de la sanitat pública i evitar desplaçaments innecessaris als centres d'atenció primària.
Parlem ara d'economia. Aquesta setmana alguns fons d'inversió han anunciat que deixaran d'invertir a Catalunya per la regulació del preu de lloguer. És una bona o mala notícia?
Des de l'entitat del Pla Estratègic Metropolità diuen que és una oportunitat única per fer tornar al mercat convencional un gruix important de pisos i, sobretot, convertir-los en habitatge social. Norma Lebrero.
Que marxin grans inversors i es desprenguin dels seus habitatges serà una injecció important d'oportunitats al mercat, tant de compra com de lloguer. I la clau, qui adquirirà ara aquests habitatges? L'entitat del Pla Estratègic Metropolità diu que és una oportunitat molt gran per a l'administració pública, Generalitat i governs locals, per fer compra d'habitatge i convertir-lo en protecció oficial. Luisa Pinto és tècnica del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
Aquí hauria d'haver-hi doncs, una acció de l'administració que sigui contundent per ampliar i per adquirir aquests habitatges i mobilitzar-los cap a l'habitatge assequible i no permetre de nou perdre més habitatges que vagin a tensionar més el mercat.
Des del 2019, la Generalitat pot fer ús del dret de tanteig i retracte i adquirir aquests habitatges provinents d'execucions hipotecàries.
Precisament parlant d'assumptes econòmics, dimecres vinent comença a Madrid una edició de Fitur, una de les fires turístiques europees més importants. Catalunya desembarcarà en la fira amb nombroses propostes culturals i gastronòmiques per mostrar els seus punts forts davant 150.000 professionals i més de 100.000 visitants. Aquestes seran algunes de les propostes catalanes a Fitur.
Badalona participarà per primera vegada amb un estand propi a Fitur. La intenció és projectar una marca pròpia deslligada de Barcelona promocionant la seva imatge marítima i gastronòmica. En aquest sentit, es presentarà la Golden Cup Badalona 2025 i farà una mostra culinària amb Dragos Badea d'Espai Versàtil. Xavier García Albiol és l'alcalde de Badalona.
Serà ple de pantalles, d'aquestes electròniques, no sé com es diuen, i aniran canviant d'imatge i aniran ensenyant tot el bo que és molt... que tenim a la nostra ciutat. No obeeix única i exclusivament això. La nostra presència a Fitur és una aposta, és una senyal molt clara de cap a on volem dirigir Badalona en els propers anys i cap a on estem enfocant els nostres esforços.
El Consell Comarcal de la Selva també serà present a Fitur per donar a conèixer el projecte Vescomtat de Cabrera. Hi participen els 12 municipis que comparteixen un llegat històric comú lligat a la nissaga dels Cabrera. Àngel Vázquez és tècnic de promoció del territori del Consell Comarcal de la Selva.
El fet de poder anar a Madrid, no, ens dona aquesta porta, no, d'ensenyar, de mostrar, no, tots els atractius turístics a nivell patrimonial que hi ha a la nostra comarca. Nosaltres destaquem el llegat patrimonial a nivell material i immaterial que trobem a la nostra comarca. Estem parlant d'uns 120 elements patrimonials, dels quals un 80 serien de patrimoni material. D'això que estem parlant? Doncs ens referim a castells, ermites, cases fortes, viles emmurallades, però també a arquitectura civil, ponts, fonts, no? Tot vinculat a la família del Vescomtat de Cabrera.
Costa Brava, Costa Barcelona, Costa Daurada, Terres de l'Ebre, Terres de Lleida, Vall d'Aran i Pirineus també formaran part de l'aparador català Fitur. Diversos esdeveniments marcaran l'oferta. El mil·lenari de Montserrat, el 50è aniversari de la Fundació Miró i els 30 anys de PortAventura seran algunes de les atraccions. I la cuina, ja que aquest any Catalunya ha estat designada Regió Mundial de la Gastronomia.
En plana internacional, l'alto el foc a Gaza ha entrat en vigor aquest matí després d'ajornar-se 3 hores pel retard en l'entrega del nom de les 3 primeres hostatges que han de ser alliberades per part de Hamas.
El govern d'Israel ha confirmat que ha rebut la llista que inclou els noms de 3 dones de 24, 28 i 31 anys. Així doncs, segons l'oficina del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, l'alto el foc ha entrat en vigor a 1:15 del matí, hora catalana.
En tot això, el republicà Donald Trump torna demà a la Casa Blanca amb aspiracions expansionistes i proteccionistes per la primera potència mundial.
El magnat republicà de 78 anys serà investit 47è president dels Estats Units en una cerimònia de presa de possessió a Washington.
En successos, un home de 61 anys va morir atropellat per un cotxe ahir dissabte al vespre a l'AP7 al Vendrell, al Baix Penedès.
L'avís del sinistre es va rebre a 8:45 al quilòmetre 220 de l'AP7 just a l'encreuament amb la C32. Amb aquesta víctima són 7 les persones mortes en accidents de trànsit en el que va d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
5 persones van quedar intoxicades per inhalació de fum ahir dissabte a la nit en l'incendi d'una residència de gent gran a Sabadell. Els afectats van ser traslladats en estat menys greu a l'Hospital Parc Taulí.
L'avís del foc es va rebre sobre les 10 de la nit a la residència Sant Oleguer, situada al número 219 del carrer Calassanç Duran. Les flames es concentraven en un despatx de la primera planta del geriàtric i la fumarada va obligar a evacuar diversos ancians. 9 dotacions dels bombers es van desplaçar al lloc i van poder extingir l'incendi en mitja hora.
I d'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 19 anys per l'agressió a un vigilant de seguretat a l'estació del metro de Poblenou. Cinc anys després del temporal Glòria al Delta de l'Ebre, el Pla de Protecció Estatal encara es tramita, mentre el govern engega una estratègia pròpia basada en el model holandès. Des de Ràdio Delta, Aleida Baz.
Sí, fa 5 anys el devastador temporal Glòria va implicar que l'estratègia i la planificació per salvar el Delta de l'Ebre i aturar la seva regressió i subsidència tingués en compte la intensitat de les tempestes marines. Un dels municipis més castigats per el Glòria va ser l'Ampolla. La tempesta va engolir la platja de l'Arenal i va destrossar i partir pel mig el port pesquer. La Generalitat va fer una gran obra i tenim un port on els pescadors es poden refugiar sense cap problema, però cal planificar què fem a partir d'ara, ha dit l'alcalde Francesc Arassa. L'escoltem.
El temporal, amb un dels pobles que més va afectar d'aquesta zona va ser l'Ampolla, i sí que va marcar un abans i un després, perquè hem de replantejar què fer amb tot el delta, no solament aquí l'Ampolla, no? Perquè aquests temporals que cada vegada són més sovint pues estan castigant molt a la nostra costa i per tant inclús el port pesquer va quedar destrossat, que afortunadament se va fer una gran obra per part de la Generalitat i avui en dia tenim un port que els pescadors se poden refugiar sense cap tipus de problema, però sí que ens hem de plantejar què cal fer a partir d'ara, perquè pràcticament la platja d'Arenal va desaparèixer del tot.
A l'Arenal, on van desaparèixer 30 metres de platja, es va construir un mur de pedra entre l'antiga discoteca mediterrània i el Goleró, però la infraestructura no ha frenat la regressió. L'alcalde de l'Ampolla apunta que era una obra provisional, però no és suficient i cal fer un pas endavant. El Ministeri ha licitat el projecte i l'estudi ambiental per renaturalitzar i recuperar la platja de l'Arenal, una actuació que podria estar en marxa en un any i mig o dos.
Obrim plana cultural. Anem a Tarragona. L'Associació Cultural Sant Fructuós estrena avui una pel·lícula sobre la passió de Sant Fructuós que relata la detenció, judici i martiri del bisbe.
La seva estrena arriba en el marc del jubileu 2025 i de la commemoració dels 25 anys de la ciutat com a patrimoni de la humanitat. Tarragona Ràdio, 3 Ortega.
80 actors i 25 persones treballant a la direcció i la producció han fet possible aquest nou projecte amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Tarragona, la Diputació i la cobertura logística de l'Arcabisbat. S'estrenarà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Teatre Tarragona, una pel·lícula basada en fets reals i rodada en diferents espais patrimonials de la ciutat, com ara el Cir Romà, el Fòrum de la Colònia, la Catedral o l'Amfiteatre Romà. El vicepresident de l'Associació Associació Cultural Sant Fructuós, Andreu Muñoz, ha explicat que el martiri de Sant Fructuós marca un punt d'inflexió a la ciutat.
Aquest esdeveniment que marca un punt d'inflexió en la història de la ciutat, que són els fets del martiri de Fructuós, i que portàvem representant molt de temps ja a l'amfiteatre, doncs transportar-ho al format de pel·lícula per dos objectius principals. Un és la internacionalització d'aquest relat.
A les 7 de la tarda es farà un segon passi.
D'altra banda, el 5 d'agost de 1945 van néixer en Guifré i la Guinadell, els gegants de Ripoll. Enguany, els representants de la vila com tal bufen les 80 espelmes i ho fan amb tot un any ple d'actes i celebracions.
La primera data marcada en el calendari és el 29 de març, dia en què Guifré i Guinadell presentaran l'agenda. Ràdio Ripoll, Judit Espert.
La pandèmia els va obligar a posposar els 75 anys i 5 anys després han aconseguit fer més gran el pastís d'aniversari. En Guifré i la Guinadell estan d'enhorabona, tot i que no ho tenien previst fer així. Aquest 2025 els promet una festa grossa. A més, ho fan coincidint amb l'efemèride dels 70 anys dels Caparruts, que van néixer 10 anys després, el 1975. La primera cita serà el 29 de març, amb la presentació dels 80 anys. Ho explica Lluís Pérez, el president de la colla gegantera de Ripoll.
Intentarem comptar amb la presència d'antics membres que ja han format part perquè també ens expliquin doncs, els seus records, les seves vivències. I un cop acabada doncs, tota la presentació, hi haurà una cercavila, com encara no hauran canviat l'hora, tot i que estem una mica al límit, serà una cercavila una mica més nocturna i si tot va bé amb torxes i tot que quedaria molt maco.
Després d'un mes de maig frenètic i marcat per la Festa Major de Sant Eudald i la Festa de la Llana i Casament a Pagès, en Guifré i la Guinadell podran gaudir d'un cap de setmana exclusiu per ells.
Notícies en xarxa. Esports.
Arrenquem parlant de futbol. El Barça no va aprofitar l'ensopegada ahir del líder, l'Atlético de Madrid, a Leganés, i va empatar a 1 al camp del Getafe.
Aran Barri va igualar la diana inicial de Koundé i l'equip suma 6 punts dels darrers 24 en Lliga.
D'altra banda, el Girona va perdre a casa davant el Sevilla.
Els de Mitchell van caure de la forma més cruel i és que l'1-2 final el va fer Luke Bacchio al minut 88. Abans havia marcat Arnau pels gironins. La derrota deixa els de Mitchell en 8a posició.
A la Lliga Femenina el Barça va guanyar en patiment. Les blaugranes es van imposar ahir per 0-2 al camp de l'Atlètic Club.
La victòria del Barça es va concretar als darrers instants del partit, ja que el primer gol el va fer Alexia a l'últim minut del temps reglamentari. L'altre gol el va fer Vicky ja en el descompte.
Mentre que el Llevant Badalona va empatar 1 davant el potent Atlètic de Madrid per esgarrapar un punt valuós.
El gol de les catalanes el va marcar Irina. Avui és el torn per a l'Espanyol, que juga a les 12 del migdia al camp de la Reial Societat.
A la primera federació masculina, el Barça Atlètic rep a la Ponferradina a 3:15 de la tarda al Johan Cruyff.
Ahir, el Nàstic va empatar al camp de la Reial Societat B. El conjunt tarragoní es va endur un punt gràcies al gol de David Concha al tram final. L'empat deixa el Nàstic 5è a tocar de la segona plaça.
Canviem d'esport i de pilota en bàsquet. El Lleida ha guanyat aquest migdia el Gran Canària per 88-78. El Baxi Manresa jugarà la Copa. El partit entre manresans i el Joventut de Badalona, jugat ahir, va acabar amb victòria local per 87-72 i va certificar així la classificació dels Docampo per la Copa.
De retruc, el Joventut haurà d'esperar els resultats d'avui per saber si serà o no cap de sèrie. Se la juga el Barça davant el Bilbao Bàsquet a partir de les 6, amb l'obligació de guanyar per assegurar la seva presència a la Copa.
I a la màxima competició femenina, aquest migdia, el Joventut ha rebut el Celta. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, l'Albert Guerra.
La penya es fa forta a l'Olímpic i aconsegueix la segona victòria seguida a Lliga Femenina, avui contra el Celta per 80-72, amb un nom propi, el de Mariam Koulibaly, que ha acabat una jornada més, serà la MVP de la jornada. 47 de valoració, un recital sota el cèrcol de la pivot de Mali, que juntament amb els 19 punts de Lima Dembélé han liderat el joc interior de la penya. Avui debutava Delicia Washington amb les verdinegres, l'últim fitxatge. A més, ha tingut un impacte immediat amb 7 punts i 12 de valoració sobre el parquet de l'Olímpic, amb contracte fins a l'abril, però prorrogable la temporada que ve. El Celta ha plantejat una defensa en zona que ha curtcircuitat l'atac de la penya fins que l'últim quart el Joventut ha agafat una renda de 9 punts que ha sabut mantenir per sumar la segona victòria consecutiva a l'Olímpic, molt clau per començar a encaminar la permanència.
mentre que l'Uni Girona ha perdut per 72-70 a la pista del Baxi Ferrol. Tornem a canviar d'esport en hoquei patins. Victòries del Manlleu i el Palau a la Champions femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaven ahir en la tercera jornada de la màxima competició continental i un gol a l'últim segon de Nara López donava la victòria a les visitants.
També el Palau de Plegamans va guanyar la pista del Fraga i empata les aragoneses amb 6 punts al capdavant de la classificació del grup.
A l'hoquei Lliga masculina aquest migdia s'han jugat diversos partits de la 14a jornada.
El Lleida rebia el Vic a la capital del Segrià. L'ha seguit en directe el Fran Balanyà, company de UAU Lleida Ràdio. Fran, bon dia, com ha anat?
Bon dia, doncs. Ara molt bé pel Ponsell, que ha golejat per 8-0 al Patí Vic, que d'aquesta manera estrenen la segona volta de la competició. Es veien dubtes, perquè recordem que la setmana passada perdia la pista del Coll i portava 11 partits sense conèixer la derrota. Doncs aquesta dilatada victòria d'avui doncs, ha servit per això. Perquè veien qualsevol dubte, segueixen el segon equip més anotador, a més, sense deixar pràcticament opció al rival, el Patí Vic ha generat ocasions. Els gols molt repartits. 2 Nuno Paiva, 1 Sebas Moncusí, 2 Ferran Torres en Tombita, que porta una bona ratxa aquest jugador del Liceu marcant molts gols en els darrers partits. Un altre pel pitxitxi de l'equip, el Nico Ojeda, i ens quedem també amb els dos que ha fet Sergi Duc, que tornarà a la pista després de que li retornessin aquelles molèsties al genoll, que l'havien tingut apartat també fent dos golaços i assistint-ne un tercer. Per tant, el Pons Lleida agafa bones sensacions pel turmalet que li ve ara. Visita la pista del Liceu, rep el Barça, partit de la Europe i visita la pista d'Igualada. Per tant, déu-n'hi-do el calendari del Pons Lleida a partir d'ara.
Déu-n'hi-do, gràcies Fran, bon dia.
Bon dia.
D'altra banda, també s'ha jugat un noi a Calafell. De seguida en directe, el Sergi Fernández, company de Ràdio Sant Sadurní.
Bon dia, el noi a Freixenet ha salvat un punt en la visita del Calafell al pavelló de l'Ateneu després d'una primera meitat on el noi ha disposat d'una falta directa i d'un penal al Calafell. Ha sabut aprofitar les seves oportunitats i s'ha col·locat amb un clar marcador de 0-2 en dianes de Sergi Mires i Jepi Selva. Ha reaccionat l'equip local a la segona part i primer Toni Salvador i després Jordi Bargalló han aconseguit la igualada. Al final, un repartiment de punts que els manté en la mateixa posició a la classificació. 7è, el Calafell, 8è, el Noia, empatats a punts.
A la tarda, passats 10 minuts de les 4, el Reus rebrà l'Igualada.
D'altra banda, en tenis aquesta matinada, Paula Badosa ha superat la quarta ronda de l'Open Austràlia després de guanyar la Sèrbia Olga Danilovic per 6-1 i 7-6.
La catalana s'enfrontarà a la nord-americana Cori Gauff, número 3 del món als quarts de final.
És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Guillem Camps i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local. If you hear my song, baby, put your hands up. Let me lead you back with a beat of my heart. If you hear my song, baby, put your hands up. Just put your hands up, put your hands up. Can you hear this boom, 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 boom? My heart is going boom, boom, boom for you. Can't you hear this boom, 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 boom? My heart is calling, calling, calling. Can't you hear this boom, 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 boom,
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Guillem Camps. Un home de 61 anys va morir atropellat per un